Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El vicepresident Oriol Junqueras ha defensat aquesta tarda que la sindicatura electoral ja ha fet la seva feina i ha comentat que ha hagut d'actuar en un context de repressió. Recordem que avui la sindicatura ha cessat en les seves funcions després de la multa imposada pel Tribunal Constitucional. Mentrestant, hem sabut ara fa una estona que la Guàrdia Civil ha requisat a Burjassot l'ordinador d'un ciberactivista per haver col·laborat en la rèplica de la web de l'1 d'octubre, que s'ha hagut de fer més d'una vegada pels constants tancaments que han arribat un cop s'han obert. I amb aquest clima de conflicte, les universitats i centres de recerca de Catalunya han denunciat que les actuacions del govern espanyol, que ha pres el control de les seves finances, posen en risc l'activitat acadèmica i de recerca, i fins i tot quan aquesta és finançada amb recursos de la Unió Europea o amb fons privats. Segons els ens universitaris, aquest fet pot malmetre greument el sistema universitari i científic català. Encara seguim amb la campanya del referèndum perquè la Fiscalia ha denunciat per sedició les concentracions iniciades dimecres després de l'operació de la Guàrdia Civil. El fiscal de l'Audiència Nacional apunta concretament l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural com a organitzadors de les concentracions. I precisament malgrat l'alliberament ja dels 14 detinguts des de dimecres, amb els 6 últims que han sortit ja dels tribunals de justícia, s'ha decidit mantenir la mobilització en suport als detinguts, tot i el seu alliberament, amb el que vol ser una festa per celebrar-ho i diferents actuacions musicals aquest mateix vespre davant de la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el passeig de Lluís Companys de Barcelona. I encara un últim apunt sobre aquesta qüestió, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha avisat als directors d'institut que si obren l'1 d'octubre estaran cometent un delicte. El delegat recorda als directors d'aquests instituts que han de complir amb el que dicta el Tribunal Constitucional. I l'actualitat passa també avui per Mèxic, on les últimes dades parlen ja de 273 morts. Molts supervivents del terratrèmol encaren un futur incert en aquests moments. S'està intentant treure de la runa i, de fet, s'ha aconseguit fer-ho amb 60 persones, però encara més que podrien trobar-se vives. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Aquest diumenge 24 de setembre a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí en directe a Ràdio Estel.
M'agradaria que tinguessis més llibres al teu abast.
Jordi Rubió i Balaguer. Cartes de la guerra, 1938-1939.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Fem un avanç de cada una de les seccions del programa d'avui. Tindrem la galeria de l'expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques i el sabies què, per aprendre curiositats que ens dona la natura i els animals. També tindrem la secció de l'entrevista, on ens acompanyaran la Carme Méndez i en Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa i, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc, amb les veus de Blanca Aranyó i Francina Ballester i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Lluitem contra la desertització i la sequia. Demà, dissabte 17 de juny, es celebrarà el Dia Mundial contra la desertització i la sequia per combatre ambdós fenòmens. Aquesta data va ser designada per l'ONU l'any 1994 amb l'objectiu de conscienciar iniciatives internacionals. La desertització està causada principalment per l'activitat humana i les variacions climàtiques que provoquen que cada any es perdin 6 milions d'hectàrees de sòl fèrtil. Actualment, 250 milions de persones pateixen les seves greus conseqüències i gairebé 1.000 milions es troben en zones de risc repartides en més de 100 països. Espanya encapçala la llista dels països desenvolupats afectats per la desertització. Es calcula que el 40% del seu sòl està greument afectat pels processos de desertització. Malgrat aquestes xifres, el govern espanyol continua sense posar fre per aturar-ho, quan és una de les principals obligacions que va assumir l'any 1996 en signar el conveni de lluita contra la desertització. Salvem el pingüí emperador. Experts demanen que el pingüí emperador sigui catalogat com a espècie en perill d'extinció. Aquesta és la conclusió de la investigació feta per un grup de científics que asseguren que si les condicions del gel marí de l'Antàrtida continuen deteriorant-se a aquest ritme, les 54 colònies de pingüins emperadors que hi ha actualment a l'Antàrtida estaran en perill d'extinció a finals d'aquest segle. El gel marí és un factor ambiental clau per la vida dels pingüins emperadors. En reduir-se l'extensió de la superfície del gel, disminueix també la disponibilitat que tenen aquests animals per trobar llocs on criar i aconseguir aliment en haver de desplaçar-se a més distància per aconseguir-ho. Més platges per gossos. L'Ajuntament de l'Escala, a l'Alt Empordà, davant la creixent demanda dels posseïdors de gossos d'aquesta localitat per accedir a la platja amb les seves mascotes, ha decidit habilitar i senyalitzar adequadament per aquest estiu la meitat de la platja del Rec del Molí. Amb aquesta decisió, l'Escala es suma a la llista d'altres municipis que ja obren les portes a les seves platges perquè també en puguin gaudir els animals de companyia. Normalitzar l'accés a les platges per gossos és una antiga reivindicació d'un fet discriminatori per molts ciutadans i ciutadanes que volien compartir la platja amb els seus gossos. Aquest cap de setmana us proposem deixar-vos endur per la natura a Can Cabanyes, a Granollers, un petit aiguamoll amb molta vida. L'espai natural de Can Cabanyes, al sud del municipi de Granollers, constitueix un refugi per la fauna d'ocells del riu Congost i també per la fauna que colonitza l'aiguamoll que s'ha construït de manera artificial. Té un valor biològic molt important i s'han pogut detectar 86 espècies vegetals i 35 espècies d'ocells. Si passegem amb calma i amb tots els sentits preparats, podrem detectar ocells, amfibis i d'altres espècies animals. Us recomanem fer una visita al Centre d'Educació Ambiental de Can Cabanyes, que obre els dissabtes i els diumenges de 10 a 2 del matí. I els diumenges, a més, ofereixen l'opció de fer una visita guiada per descobrir tota la fauna i flora que s'amaga als aiguamolls i al riu Congost. Hi ha una zona de pícnic i una font al costat del Centre d'Educació Ambiental a disposició dels visitants. Més informació a www.museugranollerscienciesorg/cabanyes. Animeu-vos!
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Qui és el mosquit tigre?
El 2004, un insecte foraster va aterrar per primera vegada a Catalunya. Des de llavors, s'ha expandit moltíssim i ens està fent la vida impossible. I és que les seves picades són força doloroses. És negre i té una ratlla blanca a l'esquena i altres ratlles blanques a la resta del cos i les potes. A diferència del mosquit comú, el mosquit tigre pica durant el dia. El que més preocupa d'aquest mosquit és que pot transmetre malalties entre les persones, com el dengue, la xikungunya o el zika. Actualment, els casos que hi ha hagut a Catalunya han estat de persones que ja venien infectades d'un altre país. Per tant, no ens hem d'amoïnar, però tampoc hem de baixar la guàrdia. La solució per frenar-lo i evitar que n'hi hagi més és ben senzilla i està a les nostres mans. Hem d'eliminar els punts de cria, que bàsicament són petits recipients que contenen aigua estancada. En aquests llocs és on hi posen els ous, i principalment són clavegueres, fonts ornamentals i qualsevol objecte que tinguem als nostres jardins o terrasses, com testos, cubells o regadores. Ah, i si voleu col·laborar via mòbil, us podeu descarregar l'aplicació Mosquito Alert. Si veieu un mosquit tigre, li podeu fer una foto i enviar-la amb la seva geolocalització. Així, ajudareu els científics i els gestors mediambientals i de salut pública a controlar per on s'expandeix el mosquit tigre.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara us deixem amb el primer bloc musical d'en Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui us presentem una de les cantants nord-americanes que més premis ha obtingut. Com els té tots, ni els mento. És la Barbara Streisand. Ara té 72 anys i us selecciono uns talls d'un vinil produït pel barri Jeep, el dels Bee Gees, l'any 1980. Escolteu Woman in Love i Run Wild.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Tenim l'Encarna Casas. Ella és doctora en veterinària del Departament de Sanitat i Anatomia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part del grup de recerca sobre la fertilitat en animals, on dona suport com a tècnica especialista. Fa aproximadament un any la vam convidar al nostre programa arrel d'un projecte pilot per controlar la fertilitat en els porcs senglars, consistent en una vacuna que ara ja s'ha començat a posar en pràctica. Benvinguda, Encarna.
Tarda.
I també saludem a Manel i la Carme.
Benvinguda.
Hola, bon vespre.
Encarna, estàvem parlant d'aquesta iniciativa que ja s'ha començat a posar en pràctica. Ens pots recordar com funciona aquesta vacuna?
Bé, aquesta vacuna té la propietat de que produeix anticossos propis contra la hormona de la reproducció, la principal de totes. D'aquesta manera, el cos està reaccionant contra una hormona que produiria la funció de reproducció, amb la qual cosa s'anul·la, no tindran hormones de reproducció, no faran la funció de reproducció i deixaran de tenir descendència.
Uh-huh. Aquesta és una de les mesures que s'ha posat en pràctica per controlar la superpoblació de porcs senglars. Ens pots explicar una mica, perquè recentment ja s'ha començat, com ha anat la primera prova amb el primer porc senglar? Com us ha funcionat?
La veritat és que molt bé. Hem tingut per part de la societat una bona acollida, la veritat. Nosaltres, amb el tema de les captures, com que ja portàvem una mica d'experiència, hem estat una mica així bastant tranquils en aquest aspecte, però hem impartit tot el protocol nou, l'hem introduït, i la veritat és que portem ara ja 21 animals. En un mes, més o menys, hem capturat ja 22 animals, ja els tenim vacunats, ja els hi fem seguiment amb alguns, fins i tot uns altres ja han caigut una altra vegada i hem pogut recollir mostres d'una segona vegada. Uh-huh. O sigui, ja està tot en marxa, diguéssim.
Molt bé. I com funciona pas per pas?
Doncs mira, vam començar just després de Setmana Santa, es preparen les trampes, diguéssim, perquè clar, són animals que s'han de capturar.
Què feu, una caixa trampa?
És una gàbia trampa, exacte. És una gàbia gran a la qual se li posa blat de moro, que és un aliment que li encanten als senglars, la veritat. Se deixen...
Ja, els pagesos ja ho saben.
Exacte, ja, deuen estar, ja vamos.
A més, com s'amaguen entre el blat de moro, ells van disfrutant.
Aquí està. A part de menjar, trepitgen, que també els hi fa bastant mal. Nosaltres deixem la gàbia oberta durant una setmana amb blat de moro, que vagin entrant i sortint, que agafin confiança, i un cop veiem que ja el blat de moro desapareix cada dia...
Perdona, teniu algunes càmeres que puguin veure això?
Es poden posar. Sí. Últimament estem fent bastant per rastres d'índios. Les càmeres les tenim apartades fins a últim moment, però sí que és veritat que quan veiem que desapareix el blat de moro, pocs més animals mengen aquest blat de moro. Activem la trampa i al dia següent ja tenim algun voluntari per al projecte.
Sí, sí. Els tracteu bé, suposo.
S'adormen tots, la veritat. Només d'arribar, agafem, li fiquem una mica d'anestèsia, tots a dormir...
Quant temps estan així anestesiats?
Trigui l'anestèsia entre 45 minuts i una hora. El que passa és que, clar, com que és agafar-los, emprenyar-los una mica en el sentit de que ara el moc, ara no el moc, ara li trec sang i tal, l'anestèsia de vegades s'escurça una mica, però en pic els hi deixes de fer.
Teniu que convidar la Carmen, perquè la Carmen està enamorada dels senglars.
Sí?
Cada vegada m'estima menys a mi. Ah.
No, doncs, en sèrio, no pateixen res, perquè estan tots dormits. Els hi traiem la mostra de sang, els hi traiem la mostra de pèl...
I si deixeu un senyal per saber si són o no?
Porten uns cròtals, com el bestiar de granja, evidentment, els hem d'identificar, perquè si no, doncs, la gent els podria arribar a confondre amb algun altre animal. D'aquesta manera també és com una espècie de protecció. Qualsevol que els vegi ens pot dir, pues mira, l'hem vist per aquí, l'hem vist per allà. En principi, amb els caçadors tenim el conveni de que quan agafin un animal d'aquestos, en el cas de que caigui amb una batuda, per desgràcia, ens el poden tornar, amb la qual cosa el projecte obtindria...
I no està protegit aquest espai perquè els caçadors no els molestin?
Clar, els senglars estan en zona de protecció, diguéssim. No és una zona de caça, però com que el senglar quiet tampoc es quede, nosaltres tampoc podem confiar que aquests animalons, algun, vagi cap a muntanya i bosc endins. La veritat és que es mantenen bastant, i els veïns ens ho diuen.
Són gregaris, bastant.
Els que són urbans han agafat el costum de quedar-s'hi. Els han agafat, per això...
Perdona que t'interrompo.
No, tranquil.
No, continuo.
No, a l'agafar les mostres s'emmagatzemen i després el deixen tranquil a la gàbia fins que es desperte. Uh-huh. Un cop està despert, alliberen els guardes l'animal i se'n va una altra vegada cap al seu hàbitat.
Ja amb la vacuna posada.
Exactament.
I aleshores, i després, quin seguiment fareu? Ara,
clar, els animals que són reincidents, diguéssim que van caient una altra vegada les trampes, esperem un temps prudencial per tal de que la vacuna faci efecte, i a partir del mes i mig, podem començar a tornar a agafar mostres de sang, per exemple. Uh-huh. La del pèl no fa falta perquè és poc temps de creixement, però sang i femtes és una mostra molt bona per veure l'evolució de les hormones, que és la manera que ens dona donarà la pista de si la vacuna està funcionant o no.
Uh-huh. Aquesta vacuna té una vigència, no, diguem?
Quant temps dure?
Sí.
Sí. Els anticossos d'aquesta vacuna, en principi, en els estudis que han fet en captivitat amb senglar, diuen que entre un any i 6 anys poden tenir anticossos, els animals.
O sigui que sí, és limitat.
Bueno, Encarna, jo estic aquí encantada escoltant aquest tema, perquè és un projecte que, de fet, les entitats animalistes hem reivindicat ja fa anys. Concretament, l'ADA, el 2013, va proposar a la Generalitat de Catalunya que posés en... Tot i que no participa, ja ho sabem, i des d'aquí animem a la Generalitat a que hi participi, al departament, doncs ja ho vam proposar, perquè creiem que és la solució més ètica, més raonable i més efectiva a mig i llarg termini, que no una matança sistemàtica que no porta enlloc. Llavors, una mica explica'ns, perquè entenguem tots els oients i nosaltres, quin és el perfil dels senglars que vosaltres captureu? És a dir, és un senglar que s'atensa molt a la població? És un senglar que es queda dins dels camps de cultius, com deies tu? O és un senglar... És jove, mitja edat, femelles, més que mascles? Explica'ns una miqueta la seva vida dins d'aquest entorn i els motius per als quals vosaltres escolliu. La tipologia que escolliu.
Clar, nosaltres, en principi, el projecte, la idea que té és actuar dintre de zones de seguretat. Zones de seguretat per què? Perquè és on més conflictes amb el senglar...
I no es pot caçar.
Perquè els caçadors no poden actuar.
Exacte, ells no poden actuar, però és que a part és que és una zona...
Afortunadament,
Pel senglar. Sí. És una zona on realment hi ha més conflictes. Un senglar enmig del bosc no té cap problema per viure, però en canvi, quan s'apropia a ciutat, pues, els accidents de trànsit, sobretot la seguretat ciutadana, etcètera, etcètera, doncs nosaltres ens tirem més amb aquest tipus de perfil d'animal. Primer, zona urbana i periurbana. Després, se n'han adonat els científics que la millor època per implantar la vacuna seria quan comença a tenir l'època de reproducció. És a dir, la pubertat. 7 mesos, quan tenen 7 mesets o així, ja comencen a entrar en reproducció. Alguns que són més precoços.
Distintament mascle i femella.
Exacte. Nosaltres hem tirat per agafar mascles i femelles, tot i que els estudis estan fets només amb femelles. Nosaltres hem dit, si tenim un mascle, clar, ja que hem fet l'esforç de captura, encebament, etcètera, etcètera, doncs també volem veure quina efectivitat té en mascles. Mm-hmm. Perquè si vacunes, doncs ja que t'hi poses, doncs sí. Ho pots fer tot. Mm-hmm. Hem dit això, periurbans i urbans, hem dit els animals púbers, que són d'aquest tipus, i clar, són animals que s'estan o no s'estan a la urbanització, ens estem trobant de tot. Són animals que hem vist a zones, els veïns de les cases de Matadepera, que són els primers que hem capturat, i ens diuen, escolta, que estem veient etiquetes per aquí, de color groc. Clar, o sigui, que ja es van veient, per tant, se mantenen. Ahir mateix ens van enviar d'una casa de Terrassa, que està a les afores, per això de Terrassa, també una altra foto d'un animal amb els cròtals, que estava menjant mores per allà, per casa seva. Camps de conreu també hi van. Tenim un agricultor que ja ens ha dit, escolteu, que els tinc aquí cada nit. Clar, li diem, bueno, aguanta, com puguis, espanta'ls, fes-los fora, que són del projecte i tal, i està aguantant bastant bé, el pobre agricultor, ens ajuda molt. I després pues, hi ha individus segurament que marxaran. Vale? Però, clar, aquests individus que marxaran, si rebem algun resultat, serà d'aquí a un temps.
I, per exemple, mares amb la seva camada heu capturat?
Sí, exacte. Tot i que nosaltres preferim els animals de 7 mesos, animal que cau, li cau una vacuna, sigui adult, sigui...
Li poseu un radiolocalitzador amb algun d'ells per saber quin és el moviment?
Hem ficat un collar GPS fins al moment amb un mascle molt gran i molt guapo, de 80 quilos, i hem ficat també un radiotransmissor amb una femella, amb una mare bastant grossa també. El mascle, sorprenentment, no l'ha vist ningú i està enmig de Matadepera.
Però vosaltres ho podeu saber perquè teniu el GPS.
Exactament. Nosaltres anem seguint-lo.
I sabeu com es belluga.
Clar, anem seguint-lo.
És interessant saber el recorregut que fan,
Molt, molt, molt interessant.
Això pot ser molt valuós, també, de cara al programa que esteu fent.
Sí, i informació que té l'Ajuntament de cara al contingut dels animals que tenen i els moviments que tenen. La llàstima és que, clar, cada collar val 2.500 euros i no ens podem permetre posar-li a cadascun dels animals, sinó seria super, super interessant. Els 22 que portem ja, si portessin GPS...
Bueno, creiem que és una inversió de totes maneres, que a la llarga és allò que sortirà molt més barat, Més barat en vides i també amb
solucionar els
problemes. Solucionarà un problema.
Sí, a veure si funcionés. Clar, els resultats fins d'aquí a uns anys no es poden arribar a veure. Nosaltres podem arribar a veure que les femelles que hem vacunat no tindran camada l'any que ve, que serà el proper cicle reproductiu, però clar, els mascles... Només, si el recapturem, veurem si té testosterona baixa. No podem saber si han muntat, si no han muntat, si han tingut èxit reproductiu o no. Mm-hmm. És més fàcil saber-ho a les femelles pel tema de si portaran cries o no.
Mm-hmm. Ja que estaves parlant de diners, qui suporta econòmicament aquests estudis?
Doncs principalment la Diputació de Barcelona. S'està portant superbé amb nosaltres.
Esplèndid, la veritat és
que ja fa anys que ens estan ajudant, que ens donen un cop de mà, no només amb diners, sinó amb personal, amb mitjans. Sou fabulosos, en sèrio. Diputació de Barcelona s'estan portant superbé.
I val també la pena remarcar-ho,
sí,
això.
Sí. No, en sèrio.
Sí,
nosaltres encantadíssim amb ells.
Subraiem. Uh-huh. La Diputació de Barcelona es porta molt bé.
Moltíssim. Evidentment, clar, els municipis participen no amb la mateixa proporció de diners, perquè són municipis petits, no són grans municipis, tot i que Terrassa és la capital, però clar, vam establir una quantitat, certa quantitat, per tots els municipis que fos assumible. Clar, estem parlant d'un Vacarisses contra una Terrassa. No podem
igualar. I la pregunta és, i Barcelona?
Barcelona és que encara no ens hi hem posat.
Però Barcelona està interessada, ens consta.
Sí.
Ens consta que vol negociar.
Sí, això. Sí. El que passa és que nosaltres vam intentar començar a la zona on estem acostumats a capturar. Clar, nosaltres no ens podem aventurar a entrar a capturar en una zona que no tenim experiència, i per intentar fer una prova científica, millor tenim una part segura, que és tenim experiència amb els guardes. Clar, els guardes de la Diputació de Barcelona són tots del Parc de Sant Llorenç del Munt. No són d'aquí del Collserola, ni molt menys. I a Collserola hi ha molts pocs guardes, la veritat, també. Tenen, no sé si són 3 o 4, poca cosa més.
O sigui que hi ha un problema de logística.
Clar, també.
Saber-ho i dir-ho també, que és aquesta la raó, perquè tenia entès que estaven una mica frustrats perquè tenen interès i no tenien resposta.
No, nosaltres, el Manel ha parlat amb ells, me sembla. De fet, me va contar l'altre dia que havia parlat amb algú de l'Ajuntament de Barcelona, però no me'n recordo quin és el nom, una dona de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí.
Me sembla que s'ha posat en contacte amb ell. El que passa que també se'ls va comentar abans de començar la prova, que volíem treballar una mica sobre segur, i després, quan estem una mica arrencant ja, que sapiguem com se fan les captures i tal, doncs anar a nous llocs.
Extrapolar-ho.
Clar, de fet, Sant Cugat s'hi va afegir perquè, clar, l'alcaldessa de Sant Cugat és la presidenta de la Diputació de Barcelona. I, clar, vulguis que no, doncs vam dir, doncs vinga, va, afegim Sant Cugat, però Sant Cugat tampoc estava dintre del projecte inicial. No, nosaltres érem Terrassa, Mata de Pere i Vacarisses, perquè a més és que fan un cinturó per la part sud del Parc Natural de Sant Llorenç.
Sí.
Per tant, teníem la zona perfecta, ideal, per poder fer tot l'estudi. I Sant Cugat la vam afegir per dir, doncs, clar, podem fer-ho.
I un cop el programa estiguin esterilitzats, per dir-ho d'alguna manera, els 300 senglars que està previst, què es pot esperar? A veure, en positiu. Jo ho sé, però m'agradaria que tu expliquessis, no?, els beneficis que comportarà de cara a menys molèsties, bueno, menys reproducció, evidentment, però, per exemple, un senglar que ja està habituat a anar a un lloc concret, suposo que també s'estudiarà un substitutiu perquè, a veure, el pagès no es queixi de que li torna a anar. O sigui, per exemple, ajudar-lo a posar baies elèctriques, tancats, etc.
Clar, és que sempre hem dit que
com està? Perquè, clar, saps tu que un projecte pot estar molt bé, però si es queda a mitges fracassa tot.
Clar, és que la història sempre havíem dit que la vacuna no ha de ser la mesura única. Nosaltres podem afegir un granet més de sorra amb aquest món que és la gestió de la fauna salvatge. Si nosaltres, per una banda, fem el desenvolupament de la vacuna, evidentment direm, evidentment, jo apostaria gairebé el 100%, direm, funciona la vacuna, si ha funcionat en captivitat no té per què no funcionar amb els nostres senglars. Aquests animals que hem vacunat nosaltres no es reprodueixen, d'acord? Ara, a més d'això, què s'ha de fer? Pues, el que has dit, els agricultors que estan ben enganxats a les zones urbanes i tal, doncs se'ls hauria de fer una subvenció, no ho sé, això ja depèn de l'administració.
És que, a més, Collserola té un altre problema que jo no sé fins quin punt algun dia s'ho prendran en sèrio. És el tema dels passos ecològics de fauna. És a dir, que Collserola és una illa envoltada de 9 poblacions i els
no hi ha cap corredor.
I no tenen corredors per sortir.
I Collserola no hi ha res, ni un pas biològic.
hi ha alguna cosa, però sí, és totalment insuficient. És tan poc el que hi ha que és insuficient perquè tota una fauna...
Està rodejat d'autovies i autopistes i el que vulgui.
Cases, finques... S'ha fragmentat moltíssim el territori.
Llavors, clar, estan condemnats, vulguin o no, i no tan sols el senglar, la gineta, que també hi ha, ginetes i altres animals que no poden sortir. Un ocell sí perquè vola, passa per sobre la carretera, però
clar.
Un mamífer de terra, d'unes certes dimensions, no hi pot passar. Per tant, jo crec que aquest projecte té que anar complementat d'aquestes mesures, com pot ser el cercat, com pot ser les sortides als corredors ecològics i altres coses que s'hi podrien fer.
Jo també treballaria amb el tema de conscienciació ciutadana, sobretot fauna salvatge a la muntanya, a la ciutat, millor que no.
Bueno, però és que, clar, els anglars moltes vegades el que fan és anar-se'n del seu lloc habitual d'estada per por de la caça. La caça perturba moltíssim i els desplaça cap a les zones de seguretat, aquestes zones que tu parlaves, que són es fan, precisament. Sí. Perquè saben que allà no els hi pegaran trets.
Sí, sí.
Per tant, és una altra mesura a afegir, no?
Sí, sí, també. El que passa que si els van movent una miqueta... però després poden arribar a tornar, en canvi, si troben el menjar fàcil a la ciutat...
Bueno, clar, és que un cop s'ha habituat, però la culpa llavors de qui és? Del senglar o de les raons que han motivat que el senglar se'n vagi del seu bosc i se'n vagi a buscar la part urbana, perquè ja té més seguretat, i troba aliment.
Clar, no, la història és limitar-ho tot una miqueta, és intentar, el que hem dit, multifactorial, intentar conscienciar la gent que no deixi menjar accessible, ni que els hi doni voluntat.
I els contenidors, també, que tinguin
contenidors
de seguretat, no d'aquests que ells poden volcar.
Sí, exactament, clar, és que és tot un conjunt, s'hauria de saber tothom.
Sí,
és que tothom s'hauria de saber.
Amb això estem, Encarna.
Sí.
Pretenem que hi hagi un dia una sentada i es pugui discutir això seriosament.
Clar, és que
Encarna,
sí, és la nostra
proposta. Hi ha altres experiències arreu d'això que esteu fent vosaltres?
Amb vacunes, amb llibertat, de moment és la primera vegada que es fa amb un número elevat, que és el que pretenem nosaltres. Nosaltres pretenem que seguin sent animals l'any. Tinc constància de que la doctora Giovanna Massé, que la tenim de col·laboradora científica amb el nostre projecte, ha fet alguna experiència amb 6 o 7 individus amb llibertat, però ja està. No van poder...
Als Estats Units?
No, a Catalunya, no, a Anglaterra.
I als Estats Units, amb cèrvols sí que s'ha
fet? Als Estats Units treballen molt amb cèrvol de cua blanca. Senglar no, perquè ells més que senglar tenen el feral pig, que li diuen ells, que són els porcs salvatges d'allà, que són una mica creuats entre senglar i porc domèstic. Però treballen moltíssim amb cèrvol de cua blanca. Ells tracten sobretot poblacions que tenen molts problemes, tipus parcs urbans que estiguin molt a prop de ciutat, però que sigui un hàbitat molt, molt feréstic i que se puguin adaptar bé.
I ha funcionat.
Sí, els hi funciona. I també la doctora Giovanna Massell ha estat fent experiències amb bestiar domèstic, amb cabres, amb unes vaques de Hong Kong també, que tenim bastants problemes amb elles, amb la qual cosa, i li ha funcionat bé. I fins i tot amb gossos al Nepal, pel tema de la ràbia.
Fins ara aquest sistema és l'únic que s'ha posat en marxa o hi ha alguna altra alternativa? Clar, suposo que tu em diràs que aquest, perquè és el que s'està duent a terme, però tinc entès que hi ha algun altre sistema que també s'ha aplicat.
Que sigui semblant a...
Sí, semblant de vacuna, d'esterilització...
D'esterilització hi ha de vacunes així tipus esterilitzants o injeccions que puguin arribar a ser esterilitzants, n'hi ha de diferents tipus. El que passa és que s'han adonat que aquesta que és contra la hormona de la reproducció és la més efectiva, però també es poden fer uns tipus d'injeccions contra la zona pelúcida, per exemple, dels òvuls, amb la qual cosa no s'implantarien. Es fan també contra cèl·lules, me sembla, també dels ovaris i dels testicles. Però, clar, el fer servir una vacuna que ataque a l'hormona principal és que ho tens tot cobert.
Clar.
I han tirat per desenvolupar més la tecnologia aquesta i han deixat una mica més de banda la resta. Però depèn de les espècies, també. És veritat que de vegades aquestes vacunes que potser s'han deixat de banda funcionen millor, per exemple, amb cavalls. I els agrada més posar-los a cavalls perquè...
Sí, que hi ha un ventall de possibilitats, limitat, però hi ha un ventall.
Sí, es pot jugar bastant en aquest sentit.
Doncs haurem d'anar tancant. Havies dit una cosa a l'inici, que és que us poden enviar fotografies o missatges d'on han vist Això us...
Els senglars? Sí. Sí, ens arriben, tot i que no vam posar un canal específic,
val,
ens acaben arribant, ja sigui perquè coneixen algú de l'Ajuntament, perquè es coneixen entre ells.
Val. No és que hi hagi habilitat algun canal?
De moment no, es volia treballar. Es volia treballar el tema de les xarxes socials, en aquest sentit.
Aquest és un tema que queda obert, obertíssim. Sí. O sigui que ja t'estic veient aquí, que a veure si pots vindre a explicar com s'acaba tot això, perquè de veritat jo creiem que és una experiència molt, molt interessant.
Sí, sí, ho és.
I us felicitem.
Moltes gràcies.
Sí. Moltíssimes sí, gràcies. Estem molt contents, la veritat.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, com diu el Manel, d'aquí un temps doncs, ja tornarem a posar-nos en contacte perquè vagis explicant-nos com va evolucionant aquesta iniciativa pionera a Catalunya. Moltes gràcies, Encarna.
A vosaltres.
Gràcies, Encarna.
Gràcies,
Encarna.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
I tot seguit, el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb la Bàrbara Streisand, que interpreta composicions dels germans Bee Gees. Fer tot un CD o un vinil, encara que hi càpiga menys, i que tots els talls siguin un hit, la veritat és difícil. Però aquí se'n surten bastant bé. Escolteu a la Bàrbara amb Never Give Me Up i amb duet amb el Barry Gibb, aquest sí que és un hit, Guilty. A la propera, si Déu vol.
Never give up.
take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never let it end. We are devotion.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que el terme metamorfosi deriva del grec i significa transformació i canvi d'estat i de la forma? Aquest procés de mutació i evolució fins a aconseguir transformar-se en un ésser diferent és del que són capaços de desenvolupar un 80% dels invertebrats, com és el cas de les papallones, libèl·lules, abelles, formigues, mosques i moltes altres espècies. En la metamorfosi, anomenada complerta, com succeeix en les papallones, es produeixen quatre canvis o mutacions a partir d'una larva nascuda de l'ou. Primer creix i s'alimenta com a cuc. Després es tanca dins la seva closca aïllada, tornant-se una crisàlida. I al final del seu cicle fa el darrer canvi radical, transformant-se en una papallona preparada per aparellar-se i tornar a començar el mateix cicle vital. En els animals vertebrats, aquesta complexa transformació només es dona en els amfibis en una metamorfosi anomenada incomplerta, com passa, per exemple, en les granotes. Neixen com a petites larves i es van transformant en capgrossos. Més tard es converteixen en granotes amb pulmons i quatre potes, havent desaparegut la cua i les brànquies. La metamorfosi és una de les lliçons més fascinants que ens ofereix la natura, vers el complex desenvolupament de moltes de les criatures amb les que compartim el planeta. La mare naturalesa no deixa mai d'esperonar la nostra admiració i motivar-nos a dedicar-li una respectuosa reverència.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La natura és plena de paraules d'amor, però com podrem escoltar-les enmig del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri que les mou a fer que les coses a tota velocitat per sentir-se ocupades, en una pressa constant que al seu torn es porta a atropellar tot el que tenen al seu voltant. Això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Cerdanya 104.4.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Que estimo i sento com si s'esberlés tot el meu pit i sembla com si tot d'un cop florís la vida com un desig callat que creix a mitjanit i passejant pels carrerons del meu suburbi o des del tren còmodament passant de llarg. Em fan enveja quan els veig que no abandonen. No tenen res i tanmateix van endavant. Cases simples, amb cadires a la fresca, i a la façana algú hi escriu, aquí hi ha una llar. I a les terrasses, flors vençudes i perdudes, com l'alegria que no té on reposar. I sento créixer dins el cor una gran pena, i no tinc per què lluitar. Jo que no crec i prego a Déu que no els oblidi. És gent senzilla, quines ganes de plorar.